Són les 3.
Catalunya migdia.
Encetem la segona hora de Catalunya migdia. Fins ara us hem explicat com la guerra dels Estats Units i Israel contra l'Iran s'ha acabat escampant ja a tot l'Orient Mitjà. Països com l'Aràbia Saudita, Qatar, Kuwait o els Emirats Àrabs, entre d'altres, han rebut atacs iranians, mentre Hezbollah s'ha sumat als atacs contra Israel des del Líban. El preu del petroli i el del gas natural puja avui amb força per l'amenaça sobre els jaciments petroliers i també pel tancament de l'estret d'Hormuz. Ara de seguida en parlarem. Ens hem passejat també pel Mobile World Congress, que engega avui la seva 20a edició amb la mobilitat intel·ligent, els aeroports del futur i el sector espacial com a protagonistes. I ens hem fixat també en els Actor Awards que s'han entregat aquesta nit passada. Una avançada dels Oscars que es donaran diumenge de la setmana que ve, d'on surt molt reforçada avui per la pel·lícula Els Pecadors. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya migdia. Ara què més podem afegir-hi, Joan Bota?
Doncs que el secretari de la Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha assegurat que l'atac contra l'Iran s'ha plantejat amb l'únic objectiu d'aconseguir la victòria. També ha reconegut que els resultats no seran immediats i que poden produir-se més baixes nord-americanes, però en cap cas estem parlant d'una guerra il·limitada. Fa una hora, l'Oriol Serra, el nostre corresponsal a Washington, ens deia que estava a punt de començar una roda de premsa dels responsables per explicar quina era la situació i, per tant, tenim aquesta notícia que s'ha anat desenvolupant. Què més podem afegir, Oriol Serra?
Hola, bona tarda. Doncs que aquesta roda de premsa s'ha acabat ara mateix. El secretari de Guerra dels Estats Units, Pete Hegseth, ha justificat l'atac contra l'Iran amb l'argument que no havia renunciat a tenir armament nuclear i que no es pot permetre que el tinguin islamistes radicals. Hegseth ha afirmat que Trump ha vingut a acabar el que d'altres no van tenir la valentia d'acabar perquè ell, ha dit literalment, els té ben posats. Els Estats Units ha dit que no van començar aquesta guerra i pel que fa a les veus crítiques que retreuen Trump haver enganyat l'electorat quan va prometre no entrar en guerra sense fi, aquesta està la seva resposta.
Als mitjans de comunicació i a l'esquerra política que criden guerres interminables, pareu, això no és l'Iraq, això no és inacabable.
El secretari de Guerra dels Estats Units ha reblat la seva compareixença amb la frase «Ja no som defensors, som guerrers».
A Barcelona, el candidat dels comuns Gerardo Pisarello retreu a l'alcalde Jaume Collboni que no hagi denunciat la presència d'empreses israelianes al Mobile World Congress. Creu que li ha faltat valentia per posar en valor l'acord del consistori perquè aquestes companyies no poguessin participar al Saló. En el mateix sentit s'ha pronunciat el secretari general de la CUP, Non Casadevall.
Lamentem profundament que l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, no hagi dit absolutament res. S'ha comportat com un alcalde poc valent.
Gravíssim que la Fira de Barcelona, un consorci format per l'Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, aculli empreses tecnològiques amb estrets vincles amb l'exèrcit israelià.
Un jutjat de Barcelona ha arxivat la investigació dels bombardejos mortals de Barcelona el 1938 després de constatar que cap dels aviadors italians que hi van participar continua viu. Després de 13 anys d'investigacions, la jutgessa del cas assegura en una interlocutòria que s'ha esgotat la via de la instrucció. L'acció judicial es va dirigir inicialment a una vintena d'oficials de l'aviació de Mussolini per bombardejar Barcelona el 38 i que van causar 2.000 morts. Més tard, durant la investigació, se'n van arribar a identificar més d'un centenar malgrat els entrebancs de les autoritats italianes. I el Tribunal d'Instància, que porta el cas de l'accident de tren d'Ademuz, ha autoritzat l'extracció i anàlisi del contingut de les caixes negres dels trens accidentats. El Tribunal de Montoro, a Còrdoba, també ha autoritzat l'accés i extracció de les imatges enregistrades per les càmeres de seguretat instal·lades a l'interior del tren Iria, un dels dos trens que es van veure implicats en el sinistre on, recordem-ho, van morir 46 persones.
Passen 4 minuts de les 3.
Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
Des d'ara i fins a les 4, amb la Júlia Reguer, cap de política del Periódico. Bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
El Jordi Cabré, escriptor i advocat. Bona tarda.
Bona tarda.
I la psicòloga i divulgadora Alba Alfageme. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Tot bé?
Tot bé.
Bueno.
Ostres, tu. No es pot deixar sols, eh?
No. Mare meva.
El cap de setmana bé o, bueno, o pendent del mòbil, com he estat jo mateix, eh? Amb totes les notícies. Estan embolicat. Sí, sí, des del dissabte a les 7 del matí i fins ara. Mira, aquí estem. Heu estudiat molt d'Iran?
Sí.
Ah. Déu-n'hi-do, no?
Home, una mica, perquè no vindrem aquí sense estudiar una mica.
Clar. Buscarem reforços per tal d'intentar entendre-ho tot plegat, però, òbviament, el primer tema, sí, que té a veure amb això, amb el que estem pendent els últims dies. Som ja el tercer dia de la guerra dels Estats Units i d'Israel contra l'Iran, amb un balanç fins ara d'almenys 550 iranians morts, segons la mitja lluna roja. Aquest migdia, Israel ha anunciat un nou atac massiu contra la capital del país d'Iran, Teheran, alhora que els guardians de la revolució de l'Iran han llançat una onada d'atacs contra Tel Aviv, Haifa i Jerusalem Est, ciutats totes elles d'Israel. La guerra dels Estats Units i d'Israel amb l'Iran ha desencadenat el conflicte regional. Teheran ha tornat a bombardejar bases nord-americanes en diversos països del Golf Pèrsic. A Kuwait, per exemple, ha tocat una base dels Estats Units i, segons l'Emirat, per un error de les seves pròpies defenses antiaèries, han fet caure diversos caces nord-americans. Qatar assegura haver interceptat aquest matí un atac iranià contra infraestructures civils, com ara l'aeroport internacional de Doha, un dels aeroports amb més trànsit aeri de tot el món. Però admet, des del Qatar, que els míssils iranians han causat danys en una central elèctrica i en una instal·lació energètica que els ha obligat a aturar la producció de gas liquat. L'Aràbia Saudita ha hagut de tancar la refineria més gran del país també pel perill que algun dels drons iranians arribessin fins a aquesta instal·lació. També s'ha obert un nou front al Líban amb l'entrada en escena de Hezbollah, que ha atacat el nord d'Israel en solidaritat amb la República Islàmica. El govern libanès ha prohibit aquest matí les activitats militars de Hezbollah al seu territori. Els bombardejos dels Estats Units i d'Israel han afectat la planta nuclear iraniana de Natanz, segons ha assegurat l'ambaixador iranià davant l'Agència Internacional de l'Energia Atòmica, l'AIEA, que està reunida de forma urgent. La planta de Natanz, al centre de l'Iran, és una de les instal·lacions nuclears més grans que supervisa aquesta institució. Però aquesta no és l'única conseqüència econòmica d'aquesta guerra. La tensió a l'estret d'Hormuz també ha disparat el preu del petroli i del gas natural. No sé si us podíeu imaginar, els tres que esteu a taula, que això podia derivar en un conflicte regional d'aquestes dimensions en què pràcticament tots els països del Golf estan embolicats d'una manera o d'una altra.
A veure, crec que sí. Primer, l'atac feia moltes setmanes que es tenia més o menys al cap. Als Estats Units no és el primer cop que amenaçaven fer-ho. El debat era quan actuaria, no? Finalment ha sigut... A Trump li agrada molt atacar en dissabte, eh? No sé si això ho teniu clar, però a les redaccions normalment ja ens organitzem tenint en compte que els dissabtes Donald Trump sol actuar.
I aquí diu que
el xif
té 48 hores perquè els efectes de l'atac es notin a les borses, per exemple.
Sí, i de fet això, és a dir, té la seva explicació. Que això podia escalar a un conflicte a nivell regional, crec que era evident. És a dir, ens trobem en el context del genocidi a Gaza, ens trobem amb que ja hi ha hagut atacs també al Líban en aquest últim any i que també hi ha hagut atacs a l'Iran. Per tant, crec que era d'esperar. El que a mi em va sorprendre és que aconseguissin matar a la cúpula del país. Crec que això va ser la gran sorpresa, entenent que aquest atac va estar coordinat, que els serveis secrets... En aquest sentit, van fer la seva feina i crec que la incògnita és veure què passa ara. És a dir, jo tinc la sensació que Trump i Netanyahu han fet aquesta aliança criminal, que estan decidits a sota aquest concepte que ells diuen de defensar la democràcia, a provocar més guerres i més patiment, i ara l'Iran és veure que és el que pot desenllaçar. Jo tinc la sensació que Trump el que busca és que hi hagi una guerra civil i, per tant, aquí aconseguir... que ell, allò que diu ell, no, ha de ser el poble qui faci aquesta revolta. És cert que ja hi havia revoltes anteriors i molt malestar en un règim que és corrupte i repressor per naturalesa, però també és cert que ell és qui posa aquesta primera bomba.
Ara sentim el Jordi i l'Alba, però deixem-ho a saludar el Pol Moles, que és president de la Societat d'Estudis Militars de Catalunya. Pol, bona tarda.
Bona tarda.
Era de preveure que un atac a l'Iran desencadenés aquesta crisi, aquest conflicte a tota la regió?
Home, sí, era bastant previsible que l'Iran van prendre alguna mena d'acció. De fet, ja ho havien dit, i bé, és amb el que ens estarem trobant ara. Ara, també tinguem present que una cosa és el volum de míssils que llencen i l'altra és els estocs que els hi queden. Per tant, això no és sostenible a llarga distància, en una franja de temps llarga.
No és sostenible per part de l'Iran o per part també d'Israel i dels Estats Units, que també estan fent un esforç que, a més, ve en el cas d'Israel després de tota l'ofensiva que ha tingut a Gaza durant molts mesos?
No, per part de l'Iran, sobretot és que són dos tipus de guerres diferents. Tinguem present que en el cas dels míssils balístics de base intermig, és a dir, aquells que anirien des dels 1.000 fins als 3.000 quilòmetres de distància, l'estoc aproximat està calculat en uns 2.000 i la capacitat de producció de gran ronda els 50 mensuals, que és molt, però tampoc és una cosa que doni per allargar-ho ad eternum. A més, hi ha un altre punt. Tenim present la superioritat aèria tant israeliana com nord-americana. Cada cop que les plataformes de llançament dels míssils surten dels seus búnkers, és una oportunitat perquè els eliminin. Amb la qual cosa, fins i tot si encara et queden estocs de míssils, si et van eliminar les llançadores, doncs arribarà un punt que ja no en podràs llançar més.
Mm-hmm. Anem per parts. Que hi havia una preparació d'una ofensiva per part dels Estats Units contra l'Iran era una cosa que més o menys ja fa setmanes que estàvem explicant, però no sé si era de preveure que amb un primer atac ja aconseguissin eliminar pràcticament tota la cúpula del règim de l'Iran. Això és sorprenent o es podia preveure?
No, més que sorprenent, diguem que han trobat aquí la finestra d'oportunitat de quan estaven tots reunits i ho han aprofitat. I, de fet, això no es pot entendre si no es vincula amb la guerra del passat mes de juny, en què aquella principalment es van centrar en les instal·lacions nuclears, els sistemes de defensa antiaèria i també les plataformes de llançament de míssils. Sí que és cert que van atacar alguns objectius concrets del comandament de l'aparell de seguretat, principalment l'aparell de contraintel·ligència, i això hauria ajudat també a una escletxa de seguretat pel que fa a l'aparell de l'Estat, que val a dir també que els serveis d'intel·ligència israelians ja feia temps que el tenien penetrat i ara doncs, han ampliat les escletxes. Mm. Per tant, sí, era previsible que ho poguessin fer.
També era previsible, com tu deies, que hi hagués resposta per part del règim de l'Iran. No sé si de la capacitat de sostenir-se en el poder també era previsible, el fet que no hagin notat, entre cometes, la desaparició de l'Ali Khamenei.
Clar, òbviament. Aquí el dubte que queda és què passa a la següent fase, perquè malgrat que tu tinguis la superioritat aèria, si no tens alguna força terrestre, sigui pròpia o d'algun aliat o d'algun element que deserti de l'aparell de militar i de seguretat de l'Estat, doncs el que és el sistema continuarà intacte.
Mm-hmm. I és factible una operació terrestre? Sempre s'ha dit que l'Iran és un país especialment complicat a l'hora de fer operacions terrestres per la seva orografia, per la seva geografia i també per la capacitat que té de tenir mobilitzat doncs, bona part de la guàrdia més pròxima al règim. És factible una invasió terrestre per part d'un exèrcit exterior de l'Iran?
No, en aquest cas això és descartable, però d'una banda, Israel no té aquestes capacitats perquè l'exèrcit d'Israel és una força no pensada per missions expedicionàries, sinó per colpejar en contendència, però a distàncies curtes a les seves fronteres. I fins i tot si ho intentessin els nord-americans, té una extensió enorme i no, seria bastant difícil. El que més aviat es podria dur a terme els següents dies o setmanes és alguna mena de bloqueig de les sortides de petroliers, cosa que s'aconseguiria col·lapsar l'economia iraniana. Però, com dèiem abans, si no es compta amb alguna força a l'interior, ja sigui per part de l'exèrcit o per part dels opositors, que no sembla pas que estiguin armats, doncs difícilment caurà el règim.
D'aquí s'entenen aquestes crides que està fent tant Donald Trump com especialment Netanyahu, Benjamin Netanyahu, al poble de l'Iran d'acabeu vosaltres la feina, en el sentit que serà necessari això que deies, no? Alguna revolta interior o bé del mateix règim, que algun desertor o bé alguna oposició que puguin fer front al règim.
Clar, òbviament, però la feina no s'acaba si no tens el hardware, o sigui, si no tens les eines per fer-la. Si no, és una cosa que és gairebé com llançar-los al sacrifici.
Mm. I això com es fa?
Doncs, a veure, també justament l'extensió de l'Iran també és la seva vulnerabilitat. Té unes fronteres bastant àmplies. Si s'han aconseguit infiltrar elements dins de l'Estat, doncs ja per les operacions de l'any passat, pensem que l'any passat, a banda dels atacs aeris, també hi havia comandos de les forces especials israelianes i del Mossad que van arribar a eliminar bateries antiaèries. No és descartable que hagin entrat material. Però vaja, és aventurar-nos molt. Mm-hmm.
Ara sentíem com des dels Estats Units creix una mica la polèmica, en el sentit que hi ha qui diu que Donald Trump ha aprofitat una excusa inventada, que és la possibilitat que Iran estigués a punt de fer un atac per tal de justificar una operació com aquesta, que va en contra, a més, de tot el que ell havia dit en la seva campanya electoral. El fet que l'opinió pública nord-americana no acabi d'estar d'acord amb aquesta operació pot fer dubtar el govern dels Estats Units, o un cop ha començat l'atac ja no pot fer marxa enrere?
Jo crec que en aquest aspecte el tema de l'opinió no els hi preocupa gaire si és una operació curta d'algunes setmanes. Una altra cosa és que això s'allargués, que seria justament el que ha criticat de governs anteriors, això de les guerres eternes i les intervencions al Orient Mitjà. Però si és una campanya curta, no crec que li passi gaire factura. Mm.
Els països que estan sent atacats, per tant, de l'Iran, Qatar, Bahrein, fins i tot els Emirats Àrabs, tenen alguna capacitat de resposta o s'han de refiar dels exèrcits dels Estats Units i d'Israel per defensar-se?
No, la tenen, i tant. Per exemple, les forces saudites disposen d'unes forces militars considerables, especialment en aviació. Una altra cosa és el personal que tinguis, que tingui el grau de qualificació per fer-la servir. Però si mires els seus arsenals, fa bastant respecte. I alguns d'aquests han tingut experiència en combat justament a la Guerra Civil del Iemen, que de fet va ser una guerra proxy, que es diria, en què en el marc de la confrontació entre Aràbia Saudita i l'Iran, doncs cada bàndol feia servir forces de forma indirecta o directa. També hi van participar les forces dels Emirats Àrabs, que també van tenir un paper destacable en combat. Per tant, respecte a les capacitats, sí, tenen capacitat per colpejar l'Iran. I si l'Iran persisteix en els llançaments de míssils, és previsible que hi hagi alguna mena de resposta. Mm.
I per part de l'Iran, algú el pot ajudar? A banda de Hezbollah, que ja hem vist que ha començat també a fer atacs contra Israel, hi ha algú altre que hi pugui? Perquè el seu tradicional aliat, que és Rússia, ja està fent un esforç militar molt important a Ucraïna, i fins i tot a nivell econòmic li pot haver un conflicte llarg perquè pugi el preu del petroli. Vull dir, l'Iran podria tenir alguna ajuda o no?
No, és exactament com ho dieu. El cas de Rússia hi ha prou feina té a Ucraïna. I també és cert això de que si puja el preu del petroli, a Rússia li va bé, perquè l'extracció de petroli a Rússia, els costos són més alts que no pas als països del Golf, per tant, li interessa això. Però, a banda d'això, en aquest aspecte, qui ha tingut una estratègia a llarg termini molt més coherent que no pas als Estats Units ha estat Israel, que ha anat eliminant els diferents proxis de l'Iran a la zona els darrers 2 anys i mig. Ja fos Hamas a Gaza, Hezbollah al Líban i el cas dels Assad a Síria, que van caure. Queden els Houthis, però els Houthis al Iemen, sense el subministrament iranià, durarien poc les capacitats per atacar el trànsit marítim. Per tant, en aquest aspecte, Israel ha estat molt més metòdic que no pas els Estats Units.
Des d'Europa s'ha donat suport a la intervenció americano-israeliana, tret d'Estats Units, tret d'Espanya, però hi ha 3 països que han anat molt més enllà, que són Alemanya, França i el Regne Unit, que han dit que estan disposats a intervenir en el conflicte si s'ataquen els seus interessos.
Sí, és que de fet en el cas de França i el Regne Unit això ja ha passat. La base francesa del Golf va ser atacada ahir, i com també la base de Crotiri britànica a Xipre. Mm-hmm. Per tant, hi podria haver alguna mena d'acció limitada, perquè també, malgrat els darrers anys de reinversió en defensa, les capacitats franceses i britàniques no són el que eren, però podria haver alguna mena d'intervenció, ni que fos simbòlica.
Aquí tornem a tenir un exemple de la desunió europea, en què cadascú va una mica pel seu compte. Aquí no s'han esperat a la Unió Europea i aquests 3 països ja han dit que ells hi participaran, i en canvi Espanya, per exemple, que pràcticament s'està quedant sola en les crides a la desescalada. Una vegada més, la Unió Europea ni està ni se l'espera.
Però és que jo no sé com aquestes alçades algú encara se'n sorprèn d'això. La Unió Europea té diversos elements amb prioritats geopolítiques diferents. D'una banda, tenim els països del centre i l'est d'Europa, que la seva prioritat és Rússia, mentre que els països del sud tenen la seva prioritat a la Mediterrània. Aleshores, amb aquest seguit de divergències, no és estranyar que hi hagi una inoperància. Que alhora, la Unió Europea no és un estat. Encara que tingui algunes atribucions d'estat, no ho és. Per tant, en aquest aspecte, no sé, jo no em sorprendria tant que la Unió Europea sigui inoperant en aquest aspecte.
I l'última, pràcticament. una de les, dels enclaus estratègics és l'estret d'Hormuz, per on passa bona part del petroli que s'acaba exportant des dels països del Golf Pèrsic. Hi ha la possibilitat, per part d'aquests exèrcits que estan participant en la guerra contra l'Iran, de defensar d'alguna manera aquest estret i que Iran no pugui tancar-lo de manera unilateral, o no?
Oh, i tant, sobradament. D'una banda, hi ha unes forces navals importants pel que fa als països del Golf, però també la marina nord-americana, que ja ha intervingut en altres ocasions, si ens en recordem de la guerra Iran-Iraq als 80, quan també anomenada la tanker war pels atacs als petroliers, que sembla un conflicte paral·lel, al final va haver-hi l'operació Praying Mantis, en què es va escombrar bona part de la marina iraniana. Iran podria fer mal, és cert, perquè disposa d'una flota submarina adequada per aquell entorn, a banda de llanxes d'atac ràpid equipades amb míssils, així com mines o llanxes suïcides, que podrien fer mal. Però en el moment en què això s'iniciés de debò, és només una qüestió de temps de que la marina nord-americana els escombrés. De l'altra, també contem que l'Aràbia Saudita disposa d'un oleoducte i un gasoducte que travessa tot el seu territori, des del Golf Pèrsic fins al Mar Roig. Per tant, tot i que no pogués portar la mateixa capacitat de cru que els porten els petroliers, no hi hauria un tancament del subministrament al 100%. Mm-hmm.
Estem parlant amb Pol Moles, és president de la Societat d'Estudis Militars de Catalunya. L'Alba Alfagem, em sembla que li vol fer una pregunta, Alba.
Sí, una pregunta. Veient, no?, aquesta guerra que ara estem presenciant, amb aquestes conseqüències que són quasi imprevisibles, les guerres actuals i les que ens vindran, no?, vosaltres que esteu estudiant i sou experts en la matèria, quines diferències o quins reptes, o realment estem obrint, no?, d'alguna manera, uns nous conflictes que amb estratègies molt diferenciades que s'allunyen molt de les guerres tradicionals. Quan parlem de guerra, jo crec que al final tots i totes compartim un marc mental, però tinc la sensació que se n'està obrint un de nou, no? Llavors, aquestes guerres, amb què es diferencien de les tradicionals i cap on pot derivar tot plegat?
Bé, a veure, això donaria per bastant, però si partim de la base de la definició de la guerra com a conflicte violent organitzat entre comunitats polítiques, siguin Estats Units, poden haver-hi alguns canvis, però també no ens pensem que siguin canvis tan revolucionaris, perquè aquí tenim la tendència, i entenc que des dels mitjans doncs això s'explica sovint de forma sintètica per les limitacions de temps, però la tecnologia, en tot cas en visió dels drons, de la intel·ligència artificial, la tecnologia té incidència en el nivell tàctic de la guerra, però en el nivell estratègic hi ha bastantes continuïtats. Hi ha coses que poden sorprendre, però no ens pensem que siguin coses tan diferents. Ja us dic, sí, hi ha tecnologies que canvien coses, però el que és la naturalesa de la guerra, això del conflicte organitzat i violent entre comunitats humanes, segueix sent el mateix. Pot anar canviant el seu caràcter, però en l'essència segueix sent el mateix. El que passa que a vegades per això dels titulars i per les imatges que veiem, doncs tenim una visió molt accelerada del tema i el canvi no ens pensem que sigui tan gran. De fet, si en retrotraiem ara el teòric de la guerra, el Carl von Clausewitz, que en el seu llibre de referència del 1832 ja definia la guerra com un camaleó, en el sentit que es presenta en diversos aspectes, ja sigui una guerra convencional o una guerra de més de guerrilles, però tot això no deixa de ser mostres del caràcter canviant de la guerra que estan aquí des de fa segles. És una qüestió purament d'anar observant.
Doncs és el Pol Moles, president de la Societat d'Estudis Militars de Catalunya. Abans d'acomiadar-te, Pol, ja es veu que el ordre mundial que coneixíem ha saltat pels aires i que cada vegada més hem de parlar de guerres més que no pas de negociacions, acords i cimeres. Vull dir que això ens hem d'anar acostumant.
Bueno, sí, és en certa manera normal. Pensem que els períodes aquests d'estabilitat venen, en general, després d'algun gran trauma. D'una banda, ara teníem que havíem viscut després de 75 anys de la Segona Guerra Mundial, que hi havia un cert consens en mirar de limitar les accions militars pel trauma que va ser la Segona Guerra Mundial, i tampoc oblidem també pel tema de les armes nuclears. No és que aquí els europeus ens tornessin tots bons minyons. Senzillament que depèn de quina acció fessis, doncs podies acabar convertit en un munt de centre radioactiva. Però de l'altre, si tirem més enrere, si anem, per exemple, al segle XIX, la llarga pau del segle XIX ve dels horrors de les guerres napoleòniques, en què va haver un consens de mirar de posar el fre. Això és recurrent. Doncs què passava? Portàvem 80 anys, més o menys, d'una situació de fins a cert punt d'estabilitat, però arriba un punt que això acaba col·lapsant. És recurrent a la història, eh? Encara que sigui greu, no és nou.
Cosa que no es tranquil·litza, però en tot cas, òbviament, hem d'explicar allò que passa. Pol Moles, president de la Societat d'Estudis Militars de Catalunya, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
Gràcies a vosaltres.
Clar, és que fa uns anys m'haguessin dit que hagués fet una entrevista parlant obertament de temes militars, de guerra, d'atacs, d'arsenals militars dels uns i dels altres, d'un enfrontament obert que, a més, és regional i que té implicacions directes sobre la Unió Europea. Però, clar, ja tenim Ucraïna, Israel fins fa 4 dies, ara tenim aquest. Vull dir que, malauradament, ens estem acostumant a això que deia el Pol, que, d'altra banda, és veritat que és cíclic, però que confiava que no ens toqués a nosaltres. I ja es veu que ens acabarà tocant.
Jo estic esgotat pel seguiment del ritme d'aquest senyor Trump, que realment des de fa més d'un any, doncs, és una cosa setmanal i costa molt, molt de seguir el ritme a nivell psicològic, a nivell d'anàlisi i també de fins i tot de preocupació personal i fins i tot psicològica. De dir, escolta, no saps ben bé quan pararà d'intentar tornar a agafar les regnes del món. I això és em sembla que es pagarà car en tots aquests termes que he dit, perquè en algun lloc ens hem d'agafar. Una cosa és que el Pol Moles digui, com també he sentit en algunes tertúlies aquest matí, que tot ha saltat pels aires, que l'ordre internacional, que el dret internacional ha patat pels aires i ha saltat pels aires. I una altra cosa és, bé, si ha saltat pels aires, aquí, en aquesta tertúlia, l'advocat s'obre. Perquè, sí, perquè és a dir, podem analitzar moltes coses, eh? Podem analitzar política, que també m'interessa moltíssim, i podem parlar del tema social i econòmic també, però la part legal, la part de l'estabilitat que ara mateix ens referíem, doncs és una manera d'anàlisi també de dir, escolta, doncs aquesta guerra és legítima, és il·legítima, sota quina base descansa. Ara mateix també hi ha la discussió sobre si Trump està aprofitant el fet que el Congrés i el Senat americà doncs no han aprovat encara aquest límit de competències que té per declarar guerra unilateralment i, per tant, està donant-se pressa. Per tant, el dret a alguna cosa compta i, com a mínim, per nosaltres alguna cosa hauria de comptar si hem d'invocar, com a mínim, els drets humans. És a dir, quan tu has d'analitzar si Gaza, genocidi, no genocidi, si Israel, qui té raó, qui no té raó, ens sembla que la base de l'existència dels drets humans ajuda a tenir un criteri. I si això salta pels aires, doncs bé, doncs anirem a opinar, anirem a veure si estàs a favor d'uns o dels altres. I ja està, eh? I, per tant, això em preocupa, i molt breument, pel que fa al tema de l'Iran, simplement veure, constatar que fa poc l'Iran estava donant senyals de voler arribar a acords i de poder arribar a alguna banda amb la seva escala nuclear, i pel que sembla això sí que ha saltat pels aires.
Com que veig que tens dubtes sobre si estem encara o no en el moment de la negociació, de l'advocacia o no, t'ho explica Pete Hegseth, que és el secretari de guerra dels Estats Units, no de defensa, sinó de guerra, que van canviar-hi el nom del departament. Acaba de fer roda de premsa i ha donat un argument que ja veuràs que et respon perfectament sobre si estem en l'època de negociar i d'acords i de tractats o no. Ell ha dit això. Crazy
regimes. Règims bojos com l'Iran, obstinats en deliris islamistes profètics, no poden tenir armes nuclears. És de sentit comú. Molts ho han dit, però cal tenir-los ben posats per fer-ho complir, i el nostre president els té ben posats. Our president
has guts. Gets.
Que són arguments jurídics contundents.
Sí, sí, totalment. Sí. Tenir-los ben posats és l'argument. Vull dir que jo crec que molt jurídic... Jo no sóc advocat, però davant d'un tribunal jo no utilitzaria aquest argument en cas de ser advocat.
I em posaré en política ara. A mi no m'agrada que Iran tingui armes nuclears, per això que acaba de dir aquest senyor. I també penso que, sí, d'acord, 500 morts fins ara, n'hem de comptar els més de 10.000 morts per la repressió del règim iranià últimament. I això és una cosa molt a tenir en compte a l'hora d'opinar. Una altra cosa és que on queda escrit, perquè és important això, on queda escrit que qualsevol pugui intervenir en un país pel fet que disposa d'armament nuclear i no ens agrada aquest país. Mm. Això, si hi ha una norma que ho digui, vull veure-la, no la veig, i en qualsevol cas, fins i tot el president Trump tindria teòricament alguns límits. Sembla que això sí que és alt pels aires, ha considerat que era oportú intervenir-hi, veurem si ho pagarem tots des del punt de vista econòmic, social i polític. A mi em fa angúnia, com a tots ens fa angúnia, per la mateixa societat americana em consta també que li fa moltíssima angúnia en termes d'augment del dèficit i en termes d'augment de la inflació, però també en termes de vides humanes i també en termes de desprestigi internacional. No pot ser que un país tan poderós i líder com els Estats Units estigui sotmès a aquests vaivents gairebé capriciosos d'un líder. Hauria d'haver-hi com a mínim un pèl més de previsibilitat.
Ja ho vam veure a Venezuela, que també van entrar i van treure el dirigent que no els interessava. Això sobre tenir-los ben posats, i el nostre president els té ben posats, que et genera, home, tu que t'hi dediques d'alguna manera aquests arguments tan masclistes com aquest, diguem-ne.
Clar, que amb una mateixa frase hi hagi el concepte bojos, deliris, armes nuclears i tenir-los ben posats...
No tranquil·litza,
per exemple. El relat és molt complex, no? Clar, a mi em preocupa especialment perquè ens està portant a un entorn de barbària. O sigui, estem apel·lant a aquesta, allò que abans deien, qui la té més llarga, perquè va d'això. I, a més, ja institucionalitzant-se aquest tipus de discurs, que, a més, és el que l'extrema dreta també està abonant constantment. I, a part, el que a mi em sobta també molt és que Trump, al final, no? Allò que dèiem, la seva campanya electoral era fins i tot allò de, no? Amèrica primer, ens dedicarem a Amèrica, tal, i el que està
fent... De fet,
fent...
criticant a Joe Biden per haver portat als Estats Units algunes guerres lluny que no ens donen rèdits i més a l'avui del contrari. Sí.
Intervencionistes, no? En aquest sentit, al final dius, clar, hi ha d'haver una agenda pròpia, a més, refrendada, allò que deien, no? En aquest segon mandat, que no hi ha pràcticament... Perquè si el ministre de Guerra reforça aquest tipus de discurs, és que allà no deu haver-hi ningú que posi una mica... Abans en Jordi parlava de drets humans. El Pol Moles ens deia és que hi ha les guerres quan no hi ha guerres perquè hi ha el trauma de la guerra i durant un temps no ens en recordem del que va ser allò. Però clar, aquest és el problema. No estem defensant un moment en relació als drets humans, en relació a les democràcies, estem d'alguna forma responent a partir d'un trauma, no? Que aquest és el gran problema. Llavors, a mi em preocupa profundament perquè crec que al final no hi ha un objectiu clar, al final fins i tot crec que respon a interessos particulars perquè diu que està guanyant a nivell familiar fins i tot milers de milions de dòlars a Donald Trump. I a més, aquest tipus de conflicte, no?, que cada cop és més ampli, que qüestiona, no?, la credibilitat d'aquestes institucions internacionals que donen la sensació que dèieu que ja res serveix per res, està deixant un taulell de joc que és extremadament preocupant, no? I al final perquè tens la sensació que la seguretat i l'estabilitat mundial penja de les mans d'uns personatges tan bàrbars, i crec que l'adjectiu bàrbar li queda molt bé a Donald Trump, que al final és el que deia també, no?, que ara comentaves, de dir, és que psicològicament no ho podem ni suportar, no? Jo crec que ens estem portant a un món en el que pocs de nosaltres, tu abans deies lo de la notícia, no ens costa molt fins i tot imaginar-lo, no? Per això li preguntava el tipus de guerra, perquè a més, les guerres llargues, per exemple, el que ha passat a Ucraïna i Rússia, és que fins i tot no troben soldats que vulguin anar al front i estan no, traient de les presons a canvi de llibertat gent que se'n vagi al front. Vull dir que al final jo crec que ens està portant a un tipus de món que desconeixem, i això genera una inseguretat i una incertesa molt difícil de gestionar.
Jo és que quan us escolto penso, i què? És a dir, està canviant alguna cosa? No. És a dir, Donald Trump ha decidit que és l'amo del món, ho està fent, no està fent cas ni al Congrés, ni al Senat, ni absolutament a ningú. I què?
Ningú li para els peus.
Clar, aquesta és la qüestió. Llavors, davant d'això, què s'hi pot fer? Per mi és la pregunta, perquè cada vegada crec que anem a unes societats més deshumanitzadores, i aquí és on l'extrema dreta guanya, on treu rèdit polític i on s'entenen aquestes actituds. És a dir, els drets humans jo crec que no saben ni el que són, o encara menys, potser ni els interessa saber-ho per poder justificar aquest tipus de maniobres.
Si ens posem la tesi del Pol, que em sembla que era molt interessant, és veritat, que hi ha períodes de pau que sempre venen després d'un trauma, perquè el ésser humà és així de bèstia, i aleshores, quan això s'acaba, algú decideix que s'acaba, en aquest cas sembla que és molt clar que és Trump, i potser també Putin, no ho sé, però que han decidit que això, llancem el taulell per la finestra i tornem a començar perquè volem un nou ordre, d'acord? Quan això passa, tots estem desemparats perquè no sabem quin ordre hi ha, però no sempre això ha de derivar en extrema dreta o en nazisme, etcètera, que pot ser perfectament, i em sembla que estem veient que això passa. Però hi ha períodes de violència i de no ordre, per exemple, la Revolució Francesa, són períodes de violència on justament el que s'invoca són els drets humans. Llavors, el que passa és que ara el que estem vivint ara concretament, i amb això estic d'acord amb tu, Júlia, el que estem vivint ara concretament és una mena de... No, l'ordre, no, el nou ordre mundial sóc jo. I en concret som tres, serem Xina, Rússia i Estats Units. I tota la resta són excuses per anar al voltant d'això i tots ens aneu a subministrar petroli i aliances, però poca cosa més. És que això és el que sembla.
Al final hi ha guerra perquè hi ha interès econòmic. Total. És a dir, aquí no hi ha cap defensa de drets humans ni tan sols per Trump. És a dir, amb ell li és absolutament igual si les dones d'Iran tenen o no llibertats. Li és absolutament igual. Ara, és una bona excusa perquè ell pugui defensar, o qualsevol altre que defensi aquesta intervenció, dir que ho fa en nom de la democràcia. Però és que no estem parlant d'això, estem parlant del petroli. Per tant, crec que ens hem de començar a acostumar, i amb això no vull dir a blanquejar l'extrema dreta, però a poder debatre sense entrar en el seu marc mental. Llavors, una cosa és poder explicar que aquesta guerra és purament econòmica, i alhora també poder demanar als nostres responsables polítics que han de tenir algun pla per frenar-li els peus a Trump. Ho pot ser començar a teixir aliances amb Xina, com ha decidit fer Pedro Sánchez, i en aquest cas alguna vegada amb el seu viatge també Salvador Illa, o que la Unió Europea digui no, ni amb Xina, ni amb Rússia, ni amb Estats Units. Llavors, quin és el pla per la Unió Europea? Quin és el futur de la Unió Europea?
És que la Unió Europea, al final, jo crec que és una unió amb un interès de mercat, bàsicament, i el que em preocupa més encara és que no només és que Trump... Evidentment saben, no?, de què va això dels drets humans, però que els interessi zero, és que la resta que s'omplen la boca de democràcia i drets humans tampoc estan fent res per defensar-ho. Per això jo deia que la reflexió a mi em porta un lloc de molta preocupació, perquè al final, quan tu reacciones sense fer alguna cosa perquè tens un trauma, no estàs posant allò que tens al moment, la democràcia i els drets humans en el centre, sinó fas la reacció del que... No? Llavors, és com la sensació de que a nivell global no hi ha ningú, el que deia la Júlia, no?, que estigui confrontant, dient, és que això no... O sigui, d'alguna forma, al final això va d'humanitat. És que el que ens estem jugant al final és això,
sí,
no?
Sí, i que sempre ens és molt fàcil dir al règim iranià, al règim veneçolà, i ens costa molt dir, o potser hauríem de buscar un adjectiu per això, que Estats Units és una democràcia perquè té eleccions lliures. Ara bé, després, quan hi ha un president, pot fer absolutament el que vulgui.
Moltes democràcies deixen de ser democràcies mentre són democràcies, es van laminant els drets.
Per això ho dic, que també ens costa molt atacar Estats Units. I crec que aquí també hem de fer una reflexió, i insisteixo en el marc d'Unió Europea, què vol seguir sent? Vol seguir sent una crossa als Estats Units?
Sobre la Unió Europea, només per afegir a la conversa, és veritat que ha quedat demostrat que a nivell polític no hi ha unió, i després a nivell militar hi ha un problema, i és no hi ha un únic exèrcit i cadascú tira una mica pel seu compte. Emmanuel Macron, el president francès, està fent ara una compareixença i, entre altres coses, ha defensat França com a possible pilar, diguem-ne, de la defensa europea. Té arma nuclear, és dels pocs països del món que té arma nuclear, i ha posat a disposició de la Unió Europea els caps nuclears francesos com a arma principal, i fins i tot està disposat a augmentar el nombre de caps nuclears. És a dir, si s'ha d'establir una mena de defensa conjunta europea, França posa el seu arsenal nuclear, que és l'únic membre de la Unió Europea ara mateix que té, perquè el Regne Unit ja ha sortit de la Unió Europea, doncs a disposició dels socis a l'hora de tenir una força dissuasora. És a dir, que si algú es pensava que la Unió Europea pot tirar més cap a la banda que deia el Jordi d'anar a fer allò, negociacions i intentar posar els drets humans, etc. És a dir, si tothom va cap aquí, doncs mira, nosaltres si hi hem d'anar, que sapigueu que aquí teniu aquest arsenal que jo poso a la vostra disposició per tal que...
I a Trump li agradarà molt perquè la majoria de tot el que es necessita per crear aquest tipus d'armes ve del seu propi país. Per tant, també a sobre encara en farà més diners.
Quan estàs en guerra i els teus aliats estan en guerra, els drets humans compten menys. Uh-huh. I aquest és el drama. Nosaltres tenim aquest règim, aquest sistema, aquest ordre mundial des de fa 80 anys i amb tots els seus immensos defectes. Aquest nou ordre mundial l'any 52 aprovava el règim de Franco. I no hi havia cap problema, eh? És a dir, és un tipus d'ordre mundial que sí que sobre el paper es basa en els drets humans, en la democràcia, etc. Però les exempcions són tan grans i hem viscut tantes barbaritats abans de Trump, hem viscut tantes guerres poc justificables i tantes mesures poc justificables, també a casa nostra, on tot, que per cert aquí també la llei ha petat, i el pacte legal ha petat, que quan això peta, i quan peta de debò, i hi ha un moment que es formalitza, algú diu concretament, s'atreveix a dir, no, és que ara són els meus collons. És el que hem sentit,
això és,
no?
Això.
És que ara la llei és aquesta. Aleshores és quan dius, bé, el primer, m'agrada o no m'agrada, i segona, vull ser amic d'aquest senyor o vull ser enemic. I estem aquí, eh? I aquí és on Europa es troba amb aquesta cruïlla, que és, per una banda, intentar dir... Escolta, però no havíem dit que el sistema occidental i que els valors occidentals eren els drets humans i la democràcia? No havíem quedat per aquí que ens vau salvar justament a la Segona Guerra Mundial, justament a favor dels drets humans i la democràcia, contra els nazis, etc. I ara sembla que els americans es venen a dir... Ah, us ho havíeu cregut, això?
I la posada en escena que ara estem veient d'Emmanuel Macron amb tot l'exèrcit... O sigui, en el fons, és una declaració de guerra, també. Estem aquí i estem, no?, disposats a entrar en guerra. Llavors, al final, jo crec que Donald Trump, o sigui, ara mateix deu estar, però bueno, rient, perquè al final sí que li... Jo tinc la sensació que, evidentment, el tema dels calés, la pasta, li va molt, però encara el que li posa més, parlant amb el que ell utilitza, és el poder. Tenir la sensació de dir, mira, he obert això i mira aquests pringats, els francesos, que ara vindran i faran el que diem, perquè ho viu així, d'aquesta manera, no?
I augmentaran la despesa militar, que és el
totalment,
que ell volia.
Totalment, sí. I farà el que ell vol, no?
D'aquí a 20 minuts seran les 4. Entre els efectes col·laterals d'aquest conflicte tenim, òbviament, l'econòmic, i és la possibilitat que hi hagi un tancament definitiu de l'estret d'Hormuz durant dies i dies, i això portarà molts problemes econòmics a bona part del món, perquè bona part del petroli que s'exporta des dels països del Golf passen per aquest estret d'Hormuz, i si no hi ha la possibilitat de passar-hi, doncs molts països tindran problemes per abastir-se de cru. I també el tancament de l'espai aeri fa que molts ciutadans hagin vist afectats els seus plans de viatge. Aerolínies com Qatar Airways o Etihad o fins i tot Emirates tenen els seus nusos de comunicació en aeroports d'aquella zona del Golf Pèrsic i ara mateix no poden, doncs, operar els seus vols transoceànics. Es calcula que gairebé 5.000 catalans viuen a l'Orient Mitjà, a banda de tots els que hi estan per viatge o de turisme. Entre els 5.000 catalans hi ha de totes les casuístiques possibles. Si volem saber com ho estan vivint ells en primera línia, el fet d'estar tan a prop i, de fet, en països que estan també patint els atacs. Saludem a un d'aquests catalans que viu habitualment, en aquest cas a l'Aràbia Saudita, el Jordi Escura. Jordi, bona tarda.
Hola, bona tarda.
El Jordi Escura és el segon entrenador de la selecció femenina de futbol, és del cos tècnic del Lluís Cortés, a l'Aràbia Saudita. On ets ara mateix, Jordi?
Nosaltres estem ara a Dammam. Estem en un training camp aquí amb la selecció.
A Dammam és una ciutat costanera de l'Aràbia Saudita, al Golf Pèrsic mateix, eh, que sí?
Sí, de fet és la ciutat que fa frontera amb Bahrain. Està aquí a 30 minuts en cotxe.
Com ho heu viscut tot plegat? En quin moment us assabenteu que hi ha alguns atacs de l'Iran que estan dirigint-se cap a l'Aràbia Saudita?
Doncs, bueno, nosaltres hem vingut aquí per un, això que t'he dit, un training camp, que estem aquí uns 10 dies aproximadament, i de fet fa 4 dies vam anar a jugar a Bahrain i cap problema. Llavors va ser, si no m'equivoco, l'endemà al matí, que ja t'aixeques, ja et lleves al matí, i et trobes doncs, a l'anunci de Trump, que diuen que hi han atacat, i llavors esperar respostes. I anem seguint, doncs, entre les xarxes socials, les televisions, els missatges que reps, la gent que viu també per aquí, vas intentant seguir com va tota la pel·lícula.
Mm. Heu sentit explosions al vostre voltant o no?
No, aquí no.
Mm. I us han donat alguna mena d'instrucció directa per part de les autoritats de l'Aràbia Saudita?
No, realment no. De fet, aquí... pel que jo puc saber, dins el que és el país, la vida segueix amb normalitat. Els vols interns segueixen funcionant, llavors el que és pròpiament Aràbia funciona, diguem, entre cometes, dins la normalitat. Sí que s'han interceptat, o diuen que s'han interceptat un parell de missils que anaven cap a Riad, em sembla. Aquí que sí, han atacat bueno, els pous d'Aramco, que estan per aquí també al voltant de Dammam, però per la resta, en principi, està tot bastant normal.
Mm. Les jugadores que conviuen amb vosaltres i que, per tant, deuen tenir família i que, per tant, són de l'Aràbia Saudita, com ho estan vivint elles? Amb més preocupació o amb tranquil·litat com vosaltres?
No, home, estan preocupades i, al final, tots tenim un cert grau de preocupació perquè és una situació bèl·lica, és complicada i no saps mai cap on pot avançar. I elles, lògicament, doncs, també pateixen aquest patiment. El que intentem és que portar-ho dins la millor manera possible, que no és fàcil, però hi ha coses que estan a les nostres mans i hi ha coses que no ho estan. Llavors intentem controlar el que estigui dins de les nostres mans i sobretot, tenir una mica de tranquil·litat. Amb aquests dies que són així més confusos i que hi ha molt de soroll al voltant, intentar posar tranquil·litat.
Mm. En els dies previs, en les setmanes prèvies, que, per exemple, nosaltres teníem constància que Estats Units estava preparant l'atac cap a l'Iran, a vosaltres us havia arribat alguna informació, algun canvi en les vostres vides que denotés que podia passar alguna cosa a l'Aràbia Saudita o no?
No. De fet, et dic que estem aquí a Dammam, que estem a 30 minuts en cotxe de Bahrain. Fa 3 dies vam anar a Bahrain, quan és una de les ciutats que han atacat fa no res. Hem fet vida completament normal. No teníem cap expectativa ni esperàvem que passés res en aquest sentit.
Mm. Tens la sensació que patim més des de Catalunya, la família que hi deus tenir aquí a Catalunya, que no pas vosaltres, que esteu sobre el terreny?
Sí, desgraciadament la nostra experiència ens porta a una situació semblant que ja es pateix més tot des de fora normalment que quan estem aquí. Afortunadament ara en aquesta situació és així. Nosaltres no estem vivint tan intensament aquest conflicte, no el veiem per les finestres ni el sentim als carrers, però clar, des de fora tota la informació i també el que et dic, tot el soroll que genera al voltant, entenc que el missatge és molt potent i et fa que et vagi calant molt més i que pugui semblar a vegades que és més del que realment pugui ser.
Mm. Per el que tu deies, ja hi teniu experiència, perquè ja us va enxampar Ucraïna?
Sí, correcte. Ens va enganxar Lluís i a mi, que estàvem allà a Kiev.
A Ucraïna és un moment en què hi ha la invasió russa, eh?
Exacte. Allà sí que jo crec que era algo diferent, perquè al final el que tu dius era una invasió. Mm. Llavors és com que venen cap a tu. Aquí ara mateix, fins sense noves notícies, no deixen de ser atacs a distància. Llavors, crec que amb això també és una miqueta diferent.
Mm. Doncs parlarem amb tu i amb el Lluís Cortés i al pròxim lloc on te fitxeu enviarem un enviat especial ja de manera preventiva perquè segur que passa alguna cosa, perquè de moment teniu molta vista.
A aquestes alçades ja començo a dubtar que algú més ens fitxi, la veritat.
Home, sí, segur que sí, segur que sí. Jordi Escura, doncs, escolta'm, que continuï amb aquesta tranquil·litat i que la situació passi el més ràpidament possible per tal de tornar a la total normalitat, tot i que, pel que ens dius, la vostra vida i la vostra feina de moment s'està desenvolupant amb força de tranquil·litat. Gràcies per acompanyar-nos i ànims.
Gràcies a vosaltres.
Bona tarda.
Catalunya migdia. Aquest dijous 5 de març, el pianista Jan Liszewski t'espera al Palau de la Música Catalana amb un recital que posa la dansa al centre del teclat.
Valsos, danses folklòriques i tangos, amb obres de Falla, Schubert, Bartók, Chopin, Piazzolla, un mosaic de ritmes i emocions per escoltar amb els ulls tancats, amb una figura clau en el futur del piano.
Fes del Palau el teu ritual. Entrades a palaumusica.cat.
Tens un ciclomotor de combustió? Doncs ara és el moment de canviar-lo per un d'elèctric i aconseguir un ajut de 600 euros. Sí, sí, ho has sentit bé. 600 euros per canviar a la mobilitat sostenible. Informa't dels requisits a barcelona.cat/placlima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
Catalunya migdia.
Tot el que passa, passa al matí de Catalunya Ràdio.
Ministra de Sanitat, Mònica García.
Hemos demostrado en el Congreso, con esas 52 leyes que hemos aprobado, cómo las políticas progresistas funcionan.
Josep Sánchez Llibre, què tal?
Ho dic amb el màxim respecte, amb la màxima consideració, amb la màxima complicitat, però avui hi ha un sentiment de que aquí sempre paguem els mateixos, els empresaris.
President Joan Laporta, bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Víctor Font, és un mestre Tites?
No vull entrar a personalitzar. La pregunta sí. Ja respon sola.
Víctor Font, bon dia. S'ha sentit al·ludit?
Prefereixo que se'n pugui considerar un mestre Tites que un aixeca camises o un salta taulells.
Els protagonistes de cada dia al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
D'aquí a 12 minuts seran les 4 de la tarda. Som al Catalunya Migdia amb la Júlia Reguer, el Jordi Cabré i l'Alba Alfagem. Hem parlat sobretot d'Iran, d'aquest atac que ha derivat en un conflicte regional. A la tarda de Catalunya Ràdio en continuaran parlant i a Catalunya Ràdio i al 3CAT Info estarem pendents de tot el que generi aquest conflicte, que fa pinta que en tindrem per dies, si no setmanes, i a veure quina és la derivada que té, no només a nivell militar, sinó també a nivell econòmic, que segurament ens afectarà tots plegats. Però avui hem passat altres coses i ens volem fixar també en l'expresident del govern espanyol, José Luis Rodríguez Zapatero, que ha negat haver fet d'intermediari en el rescat de l'aerolínia Plus Ultra. Ho ha dit al Senat, on compareix a la comissió
del cas Coldo a petició del Partit Popular per donar explicacions sobre aquest rescat financer en diner públic d'aquesta companyia aèria espanyola. Zapatero ha negat haver parlat mai de plus ultra amb Pedro Sánchez ni amb cap altre dirigent del govern espanyol i també ha dit que no ha tingut mai relacions amb cap altra empresa de l'IBEX.
Nunca, jamás. No he tenido nunca una relación mínimamente contractual con ninguna empresa del IBEX. ¿La podía haber tenido? Sí, no la he tenido. ¿Está en algún consejo de administración? No. ¿He tenido propuestas? Sí, no he estado.
José Luis Rodríguez Zapatero, que ja heu notat crispat, empipat, perquè les preguntes ell considerava que no eren prou serioses perquè algunes estaven fetes basant-se en suposicions. A més, la pregunta era, sembla que diuen que, sembla que dirien que, i ell ha demanat que li preguntessin per alguna cosa més tangible que no pas suposicions. També ha defensat que ell mai no ha tingut res a veure amb aquesta aerolínia que és motiu de la polèmica, Plus Ultra.
No he tenido ni tengo ninguna relación con Plus Ultra. Uno, no hice absolutamente nada, ni me interesé por el rescate de Plus Ultra, o sea, que no haga afirmaciones especulativas. ¿Tiene usted algún dato? ¿Algún
documento? No, yo le estoy preguntando. ¿Algún documento? Yo le estoy preguntando.
Pues no especule,
y usted me dice sí o no.
Especule,
o me
no
dice
haga conjeturas, no insinúe,
no, le
no levante sospechas.
Es así de simple, señor Zapatero.
Ja veieu que hi ha hagut tensió en les preguntes dels senadors. Però després, Zapatero també ha reconegut que l'agressivitat de les crítiques contra ell, contra el mateix Zapatero, per part del Partit Popular, ha anat en augment a mesura que ell participava en les negociacions del Partit Socialista Obrer Espanyol del PSOE amb Carles Puigdemont.
Noté un increscendo de la agresividad hacia mí en la medida en que yo participaba más en las negociaciones, pero es una especulación, no quiero decir que haya una relación de causa-efecto. Vale, yo sé que esto a mí me supuso un cierto coste.
Doncs, sense voler dir que hi hagués una causa-efecte, però sí que apuntant que en el moment en què ell va començar a tenir un paper més actiu en aquestes negociacions entre Junts per Catalunya i el govern espanyol, doncs va notar que la tensió cap a ell i la crispació cap a ell per les crítiques del Partit Popular doncs anava en augment. No sé com veieu tot plegat.
Potser la crispació venia de part també de Carles Puigdemont, francament, eh? Però bueno, perquè la cosa no ha acabat bé, o no sembla que hagi anat bé. Però, en qualsevol cas, els càrrecs que se li imputen ara mateix són febles. I costarà molt que siguin forts. Una persona pot intermediar, i una persona pot rebre comissions, i una persona pot tenir un encàrrec, i tant que sí. I un expresident també, només faltaria. On hi hauria un cas? Hi hauria un cas en si realment hi hagués fet una mena de tràfic d'influències i es pogués demostrar amb Pedro Sánchez, amb el poder actual. Aleshores sí. Aleshores sí, és per afavorir un partit polític o una determinada posició governamental de manera que perjudiqui l'interès general. Aleshores sí, però vaja, estem molt lluny de demostrar això.
A veure, jo crec que el PP ha convertit les comissions parlamentàries en una mena de justícia paral·lela, que és més aviat una justícia mediàtica que una justícia com el que hauria de ser, perquè al final ja hem escoltat quin tipus de preguntes se li estava fent en aquest cas a Zapatero, però ho ha fet amb tants altres, perquè aquesta comissió fa molt temps que cita a diferents persones del PSOE. Però és que en aquest cas, a més, coincideix amb campanya electoral. I això no és casual. És a dir, a l'hora de que la mesa pacti aquest tipus de compareixences, quins dies es donen, és obvi que en aquest cas s'ha volgut donar en un dia en concret. El tema de Zapatero fa molt temps que corre per Madrid, moltíssim. M'atreviria a dir que més o menys deu fer 2 anys. És veritat que coincideix també quan comença amb aquesta relació més intensa amb Junts, amb aquesta taula de negociació a Suïssa, i jo crec que això sí que és cert que es pot dir que hi ha una persecució més directa contra ell per aquest cas i perquè, en certa manera, segueix estant en política, tot i que no s'hi dediqui de forma directa, però, alhora, si no hi ha unes dades concretes i si el PP les té, on ha d'anar és a la justícia, a la justícia real, no a la justícia que vol crear de forma paral·lela. Això d'una banda. I de l'altra, crec que també ens mereixem tots una mena de reflexió de què passa amb els càrrecs, amb els càrrecs, en aquest cas fins i tot, la presidència del govern quan deixa la política. Perquè aquí hi ha dues vies i a vegades hi ha coaccions entremig. Una és que es vulgui anar cap a empreses públiques o cap a empreses privades molt relacionades amb el que ve a ser l'administració pública i, per tant, portes giratòries, o de l'altra, com crec que és el cas de Zapatero, que és intentar fer els seus negocis privats com a consultor, però què passa quan hi ha una vinculació directa, en aquest cas amb el rescat d'una aerolínia, tot i que ell diu que no hi té res a veure. Crec que aquí també hi hem de donar alguna volta de quin és el, en aquest cas, el futur laboral de la gent que es dedica a aquest tipus de càrrecs i com evitem també que puguin aïllar-se també d'aquest poder polític, perquè jo concebo la política com una porta d'entrada, però també de sortida, i sortir també vol dir sortir del tot de la política.
És que jo crec que aquí hi ha el tema de la professionalització de la política o no, no? De fet, jo crec també que seria molt sa democràticament que la gent, durant una època de la seva vida, decidís doncs, estirar uns anys doncs, a fer política, però que llavors també sortís d'una forma real, no? No es quedés d'alguna forma allà a la, rere el taló intentant fer, doncs, o d'alguna forma també donant sortida a aquestes influències, no? Però en relació una mica al que ha passat amb Zapatero, jo crec que, ara ho dèieu, no?, que el Senat al final s'està convertint en un camp de batalla polític, realment és l'escenificació d'una confrontació política constant i en cap cas, no?, un anàlisi més tècnic per esbrinar alguna cosa. Llavors, en aquest sentit, jo crec que és el que tu deies, no?, coincideix amb aquest període, no?, també electoral, i aquest desgast reputacional dels socialistes, de totes aquelles persones que tenen a veure ho han tingut, i a més Zapatero crec que té un pes simbòlic específic, perquè ha sigut, i per la relació també amb Sánchez, no?, d'alguna manera, estan molt vinculats, i a més, tinc la sensació que és igual si és veritat o no. O sigui, ara estem en aquest context d'aquesta, no?, allò que s'ha parlat durant tant de temps, aquesta desinformació, postveritat, ja tens la sensació que és igual si és cert o no és cert la política, ja dona la sensació que ja no és important els fets provats, sinó la percepció que construeixen amb la ciutadania. Quin marc mental construeixes? Que hi ha alguna cosa estranya, que a més dintre el socialisme tot són triquiñuelas, no?, tot són històries estranyes, i això és l'important. I crec que és molt perillós perquè al final aquestes cambres que haurien de ser espais de control, de seguiment, d'anàlisis, de poder esbrinar la veritat, són espais on s'està construint també tota aquesta sensació d'aquesta percepció a partir de desinformació, no?, d'aquestes, en moltes ocasions també, aquests relats amb un objectiu que és fer mal a l'altre sense saber exactament què està passant. I al final tens la sensació també de allò que dèiem. Abans parlàvem dels mecanismes internacionals, però és que els nacionals també tens la sensació que cada cop ens estem quedant més orfes, en el sentit de dir, però algú pot posar una mica de ascender-hi tot plegat i poder esbrinar qui hi ha aquí al darrere? O tot ha de ser un fang constant al que al final no entén res, no?
És que ara parlem d'aquesta comissió del Senat perquè és la que estem informant, però si t'hi fixes, les comissions d'investigació al Congrés dels Diputats, al Parlament de Catalunya, a les Corts Valencianes, s'han convertit en diputats buscant el tall de veu que sigui totalment més viral, que generi més repercussió a les xarxes i que els hi permeti generar un moment televisiu, un moment de xarxes, un moment radiofònic, més que no pas anar a buscar realment que és el que, sí, el que sigui. Tot plegat es concep més com un espectacle, més que no pas com una cosa realment pensada per treure'n l'entrellat de tot plegat.
De fet, s'aprofiten molt del que necessitem nosaltres com a periodistes, és a dir, si hi ha una gravació en directe al Parlament, per exemple, és perquè no tots els periodistes que cobrim aquesta informació podem entrar a la sala. Per tant, una cosa que era per facilitar la nostra feina s'ha acabat convertint en un propi escenari, ja per part, moltes vegades, dels propis diputats, eh? Ja no només per provocació d'alguns, sinó que molts d'ells també... Ara penso també en alguns diputats que canvien d'idioma a l'hora que volen, sí, que aquell sigui el tall concret per difondre xarxes, perquè considerem que en català no els hi funciona, però que en castellà sí. Per tant, repeteixen la mateixa frase, no?, parlant amb un interlocutor només per buscar el tall de vídeo, i crec que això ens fa mal a tots.
Doncs aquí és on ens toca viure, a nivell internacional i a nivell nacional. Vull dir que ho estem ben servits.
Ha saltat tot pels aires.
Tot, dins i a fora. Sí. Nosaltres ho hem d'explicar, amb totes les dificultats que això comporta. Jordi Cabré, Júlia Reguer i Alba Alfagema, gràcies a tots tres. Fins
gràcies,
la pròxima.
Gràcies, bona tarda.
Ho deixem aquí, una mica de publicitat, i de seguida el Francesc Garriga amb la tarda de Catalunya Ràdio o els blocs informatius del 3Cat Info. Tornem demà a partir de les dues. Fins llavors, bona tarda de dilluns a tothom.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo. Ocasión Plus.
Catalunya Nit.
Volem que qui en sap més
ens ajudi a entendre els perquès.
La justícia és donar a cadascú el que és seu, no? I evitar que les altres persones trepitgin els teus drets, no? Però també hi ha molta gent que trepita la justícia com que li donin la raó a ell.
Un informatiu sense presses.
Sempre tingues al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar-hi, és el teu destí. Però no forcis gens o travessia.
Evitem el soroll.
Ens allunyem de les estridències.
Cap persona és una illa completa en si mateixa. Cada persona és un tros de continent, una part del tot.
De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, Catalunya Nit, amb Manel Elias i Agnès Marquès.
Per donar context als grans titulars.
Catalunya Migdia.
T'agradaria sentir-te part d'una comunitat d'empresaris com tu? Poder donar visibilitat i prestigi a la teva empresa i, alhora, trobar un espai on poder connectar amb gent com tu? Això és Empreses de Vanguardia. Un altaveu per al teu negoci i una comunitat per tu. Informa-te'n a empresesdevanguardia.com i uneix-te a la nostra comunitat.
Quina raó mou el teu món?
Lo futur del Pere.
Algun dia tenir el meu propi piset.
Tornar a casa tranquil·la, sigui l'hora que sigui.
Tenim 8 milions de raons per disposar d'un finançament propi. Més informació, gent.cat/nou model de finançament. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
Estalvia 90 euros amb bon preu Esclat Energia. Festa dels nostres i et descomptem 10 euros directes en la teva factura durant 3 mesos. A més, et bonifiquem 60 euros a la guardiola de la teva targeta client. Contracta ara a bonpreuesclat.cat/energia amb el codi ENERGIA26.
Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.